Maria, t'hem posat música històrica perquè ja sé que ens vols explicar coses de Leonardo da Vinci,
home,
que tu en saps molt.
Home, per favor. O sigui, com bé sabràs, Roger, això no ho sé jo.
Aviam, què saps de Leonardo?
A veure, fa poc es van... Del Leo. Jo és que li dic Leo.
Què dius, Leo?
La confiança,
sí, sí, sí,
no?
Sí, sí, entenc perfectament, passa igual.
Fa poc es va commemorar els 500 anys de la mort d'un del que és els artistes més importants de la història de la humanitat i és dels més importants per geni,
sí,
i per polifacètic.
Sí, què va fer?
Feia ràbia, d'acord?
Feia ràdio?
Feia ràbia,
ràbia.
Molta ràbia. Va pintar quadres increïbles com la Gioconda, va fer grans escultures, va ser arquitecte, inventor, enginyer, investigador, músic, cuiner, matemàtic, no sé quantes coses més. I crec que les seves últimes paraules va ser alguna cosa com: no he donat a Déu tot el que li podia donar. Dius, no vacilis, Leonardo. No vacilis en aquesta habitació.
Tranquilito,
no,
perquè n'hi ha alguns
ningú
que no hem fet ni la meitat de la meitat del que has fet tu.
Ens vol fer sentir malament?
Exacte, és això, Leo?
T'alimenta l'ego, com una merda?
Sí,
doncs aquesta persona era.
Doncs això és tot el que heu de saber de Leonardo da Vinci. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga.
A aquesta hora de la tarda ens explicarà encara més coses del gran Leonardo da Vinci. Jordi Creus, un aplaudiment per ell, sisplau. Gràcies, Jordi Creus. Ah, estava demanant l'aplaudiment en directe del David Olivares. Què tal, com estàs?
Molt bé.
Quantes coses has fet, a diferència de Leonardo da Vinci? Entre da Vinci i tu?
Doncs moltes coses.
Entre els dos heu fet moltes coses, la majoria ell.
Tot el que va fer ell, doncs ara imagina't a mi a l'habitació del costat sense fer res.
Perfecte.
Doncs jo sóc el del costat.
Perfecte.
L'únic que he fet ha sigut començar a llegir la seva biografia, que és del William Isaacson, no? Com es diu, aquest senyor?
Té un nom impronunciable, com el que deies tu.
Sí, el que va fer el de Steve Jobs, sí, també. I, bueno, no l'he acabat encara.
Però està bé.
Està bé, està bé.
Està bé. Sí. Està
bé. Mira, el que va dir literalment abans de morir va ser: heu fet Déu i la humanitat perquè la meva feina no ha tingut la qualitat que hauria d'haver tingut.
Està a punt de dir el mateix, jo, eh?
Una mica és veritat.
Sí que ho fem, sí que ho fem, en general, tu.
És veritat, perquè hi ha moltes coses que va fer que després...
Que no.
Van tirar endavant, eh?
Quan diuen aprendiz de todo, maestro de nada, però ell era maestro de moltes coses, també.
Vas concentrar-li.
Molt a barca, poc estreny.
Això.
Va, anem al començament de tot. Explica'ns una mica els orígens del... Jo sé, algú sé, pot ser que ell, el seu pare, els deixés abandonats i aquesta recança el portés a...
Gairebé, però no ben bé així. O sigui, ell neix en un poblet de la Toscana, que es diu Vinci, a mig camí entre Florència i Pisa.
Que ja és un lloc que dius, no penso fer res, perquè així està molt bé.
Sí. Saps
què? Els llocs són
es menja bé, bona temperatura...
A Vinci sí està molt bé.
Bueno, i què? Perdó.
Els seus pares, efectivament, té un problema. No estaven casats. El seu pare era un notari i la seva mare era una pagesa de classe molt baixa. I ell, de fet, va créixer a casa del seu pare. Durant uns anys va viure a casa del seu pare com a fill il·legítim, és a dir, no va ser mai tractat com a... Se'l va tractar bé, però no com a, com a un fill legítim de la, de, del seu pare. Per tant, no va anar a la universitat i no va poder fer la carrera de notari com havia fet el seu pare. De fet, hi ha alguna gent que van escriure quan ell era petit que tenia una ortografia caòtica. Clar, el meu nom és així, és normal també que tingués una ortografia caòtica, perquè devia tenir tantes coses al cap, doncs, que passava això. Però tot i l'ortografia caòtica, sí que realment doncs, feia uns esbossos, feia uns dibuixos realment extraordinaris.
Però el seu pare no l'estimava.
Sí, sí que l'estimava.
No, jo ho veig, no? Ho veig, que està amb indiferència, està amb indiferència allà.
Tu sempre busques
el
drama del pare.
El nen ensenya un dibuix, mira, inventat la catapulta, i diu,
home, una mica...
Sempre jugant.
Fes-ne una altra.
Això no paga factures.
Llavors el pare li diu, home...
Aquest comentari fa molta ràbia.
Això no paga el dinar que et poso a taula.
Ja. Parlaven així allà.
Així.
D'acord.
Però en italià.
Com més Nadal, no? Vinci, tothom era molt Nadal.
Val, i llavors què?
El pare diu, veu unes possibilitats al noi, i de fet el noi l'envien al taller de Verrocchio, que és un dels símbols del Renaixement, a Florència, i allà es troba allà, doncs, amb un obrador polivalent, ple de pintures, escultures, orfebreria, instruments musicals, projectes arquitectònics, i ella es troba com a peix a l'aigua. Sí que és veritat que ell entra com a aprenent, per tant, el primer any se'l passa netejant pinzells, és a dir, el gran Leonardo doncs, netejava pinzells,
i servint cafès.
I clar, el que ha de fer un aprenent. I després ja comença a pujar dins del taller. Ell viu per i pel taller, és a dir, treballa 12 hores al dia, dorm dins del taller amb un jaç de palla, i tot això a canvi del menjar i d'una petitíssima remuneració. Però clar, de tenir en compte que la paga que rep Leonardo al taller de Verrocchio no és amb diners, sinó és amb tot el que arriba a aprendre i que posteriorment aplicarà a les seues múltiples facetes artístiques i també a la seva faceta d'inventor, que és de la que parlarem avui més abastament.
Sí. Quina... Recordes alguna cosa que inventés Leonardo da Vinci? Et sona?
L'helicòpter?
No? No vas malament, eh?
Sí, l'helicòpter.
No és l'helicòpter, però...
Bueno, però una cosa que vol, que t'asseus i dona voltetes.
Després hi anirem aquí, va. Com va ser el Leonardo inventor?
El Leonardo inventor, bueno, ell era un geni, ho sabem, de moltes cares, és a dir, amb totes les cares era molt bo. Pensem, per situar-la en un temps amb una Itàlia que no era res a veure amb la Itàlia actual, evidentment, tot format per petits estats, per ciutats independents, totes barallades entre elles, Pisa contra Florència, Florència contra Milà, Milà contra l'altre, contra Gènova, i aleshores allà hi havia dos personatges molt importants al nord d'Itàlia, que eren els Medici a Florència i els Sforza a Milà. I Leonardo va treballar pels dos, primer pels Medici i després pels Sforza. Primer va a Florència, com hem dit, després va a Milà, i a Milà aconsegueix feina. Com creieu que pot aconseguir feina una persona del segle XV que va a Milà i vol aconseguir que algú es fixi en ell?
Infojobs?
Es posa al mig de la plaça?
No, LinkedIn. Una cosa molt actual, tant com això, fa un currículum i l'envia.
Va fer el primer currículum de la història.
Segurament no el primer, però fa un currículum.
Només hi faltava això, ja.
El típic currículum de Vinci.
Sí. I a qui li envia? Els Sforza?
Els Sforza, i els hi diu les seues grans habilitats artístiques, com a gran pintor, com a gran escultor, però sobretot el que destaca el currículum són les seues capacitats per inventar ginys militars en un moment en què la guerra és molt important en aquesta zona.
Doncs escoltem aquest currículum que li hem posat veu.
Tinc un model de pont lleuger, però resistent, molt fàcil de transportar. En tinc d'altres, de sòlids, que resisteixen al foc. Durant un setge, sé com assecar l'aigua dels fossats i com construir passos coberts, escales d'assalt. També conec mètodes per destruir qualsevol fortalesa, encara que sigui de pedra. Disposo de models de morter, fàcils de transportar, que permeten llançar una pluja de pedres. Si la batalla ha de lliurar-se a la mar, disposo de màquines per a l'atac i a la defensa i embarcacions que resisteixen les canonades més intenses. Sé com utilitzar túnels subterranis i excavar sense fer soroll. Puc construir vehicles invulnerables que penetraran en les files de l'enemic i destruiran les tropes més poderoses. En cas necessari, fabricaré aparells llançaflames. Allà on el bombardeig no sigui eficaç, hi puc construir catapultes.
No hi ha cap cosa que no sàpiga fer. Està posant una mica anglès nivell alto aquí, quan fas el currículum.
Home, allò cobrat, però bo,
Segur que no és cap fantasmada, segur que tot això ho podia fer.
Però s'ho pot fer tot.
I és de la Cifuentes, que va inflar el currículum, no?
Sí, clar, però és el
contrari.
Escolta'm, aquí inflat...
Qualsevol fortalesa, puc assecar qualsevol fossat...
Sembla una mena de déu, no? Sí. Resumint de poders.
Com va anar aquesta carta? Què va passar?
Llavors, home, l'Sforza, quan van veure aquesta carta, immediatament el van contractar i va estar 17 anys al servei de la família Sforza, des dels 30 anys fins als 47. Li van posar un palau, ell treballava dins d'aquest palau envoltat de servents, o sigui, amb un bon nivell, i els Sforza van utilitzar tots els coneixements de Leonardo, és a dir, li van fer pintures, com escultures, com projectar edificis, com també, evidentment, projectar màquines de guerra. De fet, hi ha quaderns d'aquella època que estan recollits al Còdex Atlàntic, on apareixen dibuixos de bateries de canons, de ballestes gegants, de catapultes, d'instruments destinats a llançar oli bullent sobre l'enemic, d'escuts menys espases, que això tu, Olivares, crec que t'interessaria molt.
Escuts menys espases?
Però t'ho parlo de menjar, jo me'n menjaria tot, segurament, clar.
I després una cosa molt interessant també, que és fortaleses amb cambres ocultes, és a dir, tu entraves en una fortalesa i al darrere una paret que semblava que no hi havia res, doncs en realitat s'hi amagaven cambres i cap passatge.
A mi ho he dit hidromassatge, no? Això ha passat fa poc.
Sí.
Bueno, amagatalls.
Què vols dir que ha passat fa poc?
Allò que van trobar...
Andalusia, la Conselleria de Sanitat.
Val.
I atenció a una cosa, en aquells anys va dissenyar el primer tanc.
Potser no va ser tan beneficiós, no?, per la humanitat, da Vinci.
Amic. Què vol dir el primer tanc?
A veure, posem la paraula tanc amb totes les cometes que vulgueu,
Bueno, llavors no és el primer tanc. Demagògia!
La idea del tanc, no?
Sí, però un tanc és un vehicle on tu te'l poses perquè quan et tirin pedres a tu no et facin mal. És el primer aparell, el primer vehicle defensiu per defensar-te.
Estem parlant de fa 500 anys, O sigui, no estem parlant de fa 10 anys. Estem parlant de fa 500 anys.
Com era això?
Imagineu una espècie de... Bueno, un vehicle cobert amb una estructura en forma de closca de tortuga, tot circular, i que es desplaçava sobre rodes i que anava equipat amb una bateria circular de canons, per tant, podia disparar des de tots els costats. Quin problema tenia, home, que per moure'l necessitaves 8 homes que rodessin una manivela, que fessin girar, que fessin moure les rodes. Si tu mires el prototip, aquí hi ha dibuixos de Leonardo amb el prototip, sembla més un ovni de les pel·lícules de ciència-ficció que un tanc, veritablement és així, però realment...
Es va arribar a fer? No.
Es va fer, el que passa que no va ser bo a la... O sigui, no es va utilitzar en batalla perquè no era...
Havia de ser en pla, havien de lluitar en pla.
És com aquell... Recordeu el tanc... Hi va haver un tanc que va fer Hitler, un Panzer que va fer Hitler, que pesava el triple que un tanc normal.
No va poder... Si sembla, ara m'està ensenyant les imatges la Maria, doncs... sembla una carpa de circo. El circo ha llegado, el circo ruso a la ciutat.
Mira la que te va dar este circo. perquè...
Això disparava per tots els costats, però va fer també, per exemple, el tambor mecànic per marcar el pas dels soldats, és a dir, no calia que toquessin, ja hi havia, ja tocava automàticament.
Ah, servia per això el tambor, sí, no ho sabia, allò que el tambor marcava el pas.
Marca el pas.
No, això pot ser, una rave, amb això, també.
El primer Alexa.
Sí, sí.
Molt bé, molt primera base.
La ballesta gegant. La ballesta gegant és molt interessant.
Però això era només escala, no? Ampliar l'escala i ja està. Què tenia de nou la ballesta gegant?
Però la ballesta gegant, clar, que tu has de disparar una bala, no, una fletxa, sí, amb la ballesta, que pesa molt, és a dir, com...
Clar. Però clar, si falles aquella sageta, aquella cosa grossa...
Fem greu, eh?
Tornar-la a carregar, sí, clar.
Estirar aquella corda,
per matar dracs, sí, però... Sí,
exacte. Surt. I a més el veus venir. La fletxa t'apartes res, una mica...
Així de costat. M'agrada com ens carreguem Leonardo da Vinci en una frase, eh?
Vaya tela. Al final, el que va fer bé és pintar, inventor,
sí,
res.
Sí, no, i va fer també un vaixell de pales, i va fer, ho deia abans l'Olivares, demostrant la seva vasta cultura, que va fer el primer prototip d'helicòpter.
Veus? Però tu això ho sabies, et sonava.
Sí,
ah, no, perquè tu estàs llegint, deies, una biografia del...
La biografia del Leonardo da Vinci.
Com es diu? No.
Leonardo da Vinci, biografia.
No, però vull dir l'autor, home.
El William Isaacson, crec. Isaac.
William Walter, no? Isaacs. No es diu Walter Isaacs?
Walter.
Va fer la biografia del Steve Jobs,
sí,
també.
Sí. Val. Walter Isaacson.
Uau, sí que sou llegits, nois.
Ara és un totxo així, eh? Porto 10 pàgines.
No deixaràs, no?
Només has arribat a l'helicòpter.
Sí. No, i dibuixos, hi ha molts dibuixos, moltes fotos.
Això està bé. L'helicòpter, va, què va passar amb l'helicòpter? Què volia fer?
Ell, bueno, tenia la gran obsessió, sabem, de Leonardo, era aconseguir un aparell que pogués volar. O sigui, tota la seva vida ell va voler volar, es va passar moltes hores mirant el vol dels ocells i mirant què els permetia, doncs, mantenir a l'aire, i, doncs, bueno, ell va fer algunes idees interessants al camp de l'aeronàutica, el que passa que no van acabar de quallar. Per exemple, l'anomenat cargol aeri, que en realitat és l'helicòpter, que el prototip aquest del primer helicòpter, que ell anomenava l'avís aèria, li deia el...
Ah, ja l'he vist, aquest dibuix. Sí. Ja l'he vist.
Sí, era un giny molt complex, on hi havia un cargol molt gran que anava unit a un eix de rotació que s'enlairava si es podia fer girar amb prou de velocitat. Aleshores, ell mateix va dir, el mateix Leonardo va sentenciar, que si el cargol aconsegueix enroscar-se a l'aire, podrà volar. Però clar, això era impossible.
Però diré una cosa, tots aquests invents, el problema bàsic és l'atracció. És a dir, si hagués aconseguit d'alguna manera el vapor que s'aconsegueix després per moure tots aquests bitxos, hagués fet l'helicòpter segur.
Segur. És que la gràcia dels invents de Leonardo no és si funcionen o no funcionen. És que fa 500 anys algú pogués pensar això. Per exemple, quan els turcs, quan ell ha de marxar de Milà perquè l'envaeixen els francesos i se'n va a Venècia, l'envaeixen els turcs. I quan ataquen els turcs, els caps de Venècia li diuen: Leonardo, ajuda a veure què podem fer. I ell els hi proposa dotar amb un cos d'èlit d'escafandres, de bussos, ara em diran que això no
sí, però t'hem entès.
Perquè se submergissin amb cuir impermeable, amb un sistema de respiració format per tubs de canya per on entrar i sortir a l'aire, que anessin a sota dels vaixells dels turcs i els hi rebentessin els cascos per sota. Clar, això no va funcionar, però fa 500 anys només pensar això...
Clar, li faltava el material bo, li faltava
la peça d'Alemanya.
És com l'helicòpter. Sí. L'helicòpter o el paracaigudes, quan pensa el paracaigudes, és bestial. Clar. O sigui, funciona, no, però...
Però pobre, me l'imagino sempre que el fan callar a les reunions. Podria fer això? No es pot fer!
D'aquí les seves famoses últimes paraules, pobret.
Clar. Clar. És veritat, no va estar a l'alçada.
Però sí que és veritat que llavors és inspiració per quan la tecnologia ja permet això, després el que s'acaba inventant l'helicòpter, que era el de la cierva, no? S'acaba inspirant amb...
Sí,
amb
o per Leonardo. Exemple, hi ha qui diu que Leonardo va inventar la bicicleta 300 o 400 anys abans, 300 anys abans de la invenció real de la bicicleta, que és a principis del segle XIX. Ell hi ha al Còdex Atlàntic un prototip que és una bicicleta. Hi ha gent que ho posa en discussió, però hi ha dos rodes enganxades amb un eix, hi ha un manillar i és una bicicleta. Hi ha més coses que ell va fer, com per exemple la casa Ferrari, per exemple, ha utilitzat pel seu motor de 12 cilindres estudis de Leonardo. Amb el tema de l'ala delta, s'han utilitzat també per els actuals alguns estudis de Leonardo. Per exemple, Leonardo també va projectar un pont per travessar el riu Bòsfor a Turquia de 240 metres, que ningú es va atrevir a pagar el pont perquè pensaven que cauria. Doncs a Noruega, fa uns anys, seguint El que havia dit Leonardo, van fer un pont més petit, és veritat, però seguint les indicacions de Leonardo de 500 anys.
Clar, el que passa que segurament amb materials més lleugers, que permeten fer-ho...
I aquest llibre que dius, el Còdex, què? S'ha trobat on? Això
el Còdex Atlàntic.
El Còdex Atlàntic?
Sí.
El buscaré a la Laie.
Des de l'Olivares Post...
No, Còdex Atlàntic.
Buscaré a la Laie.
Aniré al central a buscar-lo.
Que és mono. Doncs, escolta, molt bé, Leonardo.
No, és interessant, home.
No, jo el que voldria saber és que ell, abans de morir, deia abans la Maria, no estava prou content d'haver triomfat amb tot el que volia triomfar, i no sé si la gent de la seva època què el considerava. Un pintor, un escultor, un inventor, un boig...
El consideraven tot alhora.
Però el tenien ben considerat, pobre.
Sí, molt ben considerat, perquè tothom el volia, el rei francès també el va voler, els esforços el van voler, els Medici, tothom el volia amb un home així. Què li va quedar de recança a Leonardo? Home, que ell li hauria agradat pintar la Capella Sixtina i li van encarregar a Miquel Àngel.
Ah, tenia aquesta espina clavada.
Volia pintar-la, li hauria agradat.
Clar, és que això.
És que Miquel Àngel era un altre que ho feia tot bé, no? Que sigui arquitectura, pintura, escultura...
Sembla que es porten uns 25 anys, o més o menys, i són dos genis que coincideixen, bueno, brutal, no?
Jo vaig néixer a l'època equivocada, ja es veu.
Qui, tu?
Sí.
Jo crec que l'època és igual. No, el problema no és l'època, el problema ets tu. Sí, bueno, això és un tema que ja ha discutit.
No, perquè ja hauria enganxat bé.
És un gran insult, no és l'època, ets tu.
Ets tu.
Jordi, ens recomanes tu aquest llibre per iniciar-nos a...
Sí,
és una bona biografia.
Hi ha llibres de Leonardo, hi ha llibres dels invents també molt interessants. Hi ha un llibre que és molt divertit, però que resulta ser fals, que és el Leonardo da Vinci a la cuina, que és amb tots els invents de Leonardo a la cuina, però que realment sembla ser, uns anys després de sortir llibres, va veure que hi havia una mica de falsedat.
De trampa, sí, sí. I sabem alguna cosa de la seva història sentimental?
Sí, sabem coses. Era un home...
No estava mai a casa, també t'ho diré.
Ascètic, i el que es diu que el seu gran amor va ser un aprenent que treballava amb ell.
Home o dona?
Un noi.
Un noi. Sí. I no va tenir mai relacions continuades amb aquest noi? Potser sí, no se sap.
El noi van tenir una relació d'amistat, és tot una nebulosa, i bueno, va tenir més relacions, Leonardo, però es diu que el gran amor va ser aquest noi, que ara no recordo el nom, del seu taller.
I sap si es confirma que era vegetarià, com he llegit en algun lloc?
Jo ho he llegit també, i de fet ha sortit un llibre ara fa poc, que anava amb aquesta idea. Ara...
Anava, ha dit, eh?
No, però anava. Si no vol dir res, eh? Vull dir, Hitler també era vegetarià, però vull dir, és un apunt interessant, només.
Sí. Hitler era vegetarià, és una cosa que em fa explotar una mica el cabell, eh?
Era molt cara la carn en aquella època, no?
Deu ser això. Jordi, què fas? Et quedes?
Em quedo, i tant.
Et quedes amb nosaltres? Perquè l'Adam, què ens vol explicar avui de menjar?
Mira, avui aprofitant que el David no està deixant de fumar, tot i que és un procés... Sempre seràs un exfumador, que ho sàpigues.
La vida no té sentit.
Avui, parlant d'això, donarem algunes idees per, a través de l'alimentació...
És gris.
...deixar de fumar amb més facilitat.
Trist.
I un cop has deixat de fumar, com evitar engreixar-se.
Home, si a sobre em treus això... O sigui, si a sobre no em puc engreixar tranquil·lament...
I això en 8 minuts?
Sí, home, i tant. Estàs menjant més, tu, ara? Algú notes?
De dolci. Ansietat. Bueno, ja et menjava bastant dolç fumant.
Ja t'anava a dir.
Però ara tinc bastanta ansietat, sí.
Doncs ara 2 minuts i aquí...
I no em ve menjar una pastanaga, no em surt.
Bueno, no em surt.
No em surt.
Ara tornem.